Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Que el Barça passa pels moviments dels despatxos. Aquest matí, nova reunió per la renovació de Gavi. Les postures estan encara més a prop, l'acord està més pròxim, però encara no està del tot tancat. Tenim de les últimes hores també que Dani Alves no seguirà al club la propera temporada i estem, evidentment, pendents de l'assemblea de compromissaris d'aquesta tarda, en la que el club demanarà al soci l'activació de dues palanques més, que són la venda de fins al 49% de BLM, que són les botigues, la venda online i els productes amb llicència, i fins al 25% dels drets de televisió. El club podria arribar a ingressar per la venda d'actius fins a 700 milions d'euros que han de servir per estabilitzar la situació econòmica del club i per tenir marge de maniobra en el mercat de fitxatges. Després en parlem. Sentirem també a Florentino Pérez, que ahir va estar al Chiringuito i va parlar del no de Mbappé al Real Madrid i va parlar també bé del Barça, que no sé si és per agrair-li o per preocupar-se. A l'Espanyol, el Juan Arias ens posarà al dia dels moviments, que en breu s'han d'anunciar més coses respecte a la plantilla. Tenim avui protagonista del Girona Sports Cope a 3 dies de la finalíssima per l'ascens a primera de diumenge al camp del Tenerife. Avui passa per Sports Cope Aleix García, el migcampista del Girona. En bàsquet va reaccionar el Barça, que li va posar actitud i coratge per imposar-se al Real Madrid per un ajustat 71-69 i portar la final de la Lliga CB empatada 1 a Madrid. Propera cita demà divendres al Within Center. En futbol sala, el Barça es va imposar per 0-1 a la pista del Valdepeñas en l'anada de la semifinal pel títol de Lliga. La tornada la tenim dissabte al matí al Palau. En l'altra semifinal, Jaén 2, Palma 0. Comença avui a l'Open USA de golf a Boston amb la participació de John Ram, Adrià Arnaus i Sergio García. I és notícia d'aquest matí, que ja no sé si té a veure més amb l'esport o amb la política, Catalunya disposada a presentar candidatura en solitari pels Jocs Olímpics d'hivern del 2030, després que no hi hagi hagut manera possible de posar-se d'acord amb l'Aragó. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem si fóssiu compromissaris, donaríeu llum verda a l'activació de les palanques? Heu votat que sí al 71%, gran majoria que no al 29%, i en clau espanyol us preguntem què faríeu amb el porter Joan García. Us el quedaríeu al primer equip al 17%, el cediríeu al 83%. Marc Pairés està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Sports Cope.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
A Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem, i abans d'entrar en el tema de l'assemblea abordem els moviments a la plantilla a les últimes hores. Ho fem amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Que aquest matí hi ha hagut reunió per la renovació de Gavi i podríem dir que anem fent petits passos cap a l'acord per la renovació, però l'acord encara no està tancat.
Estan a prop, eh? Estan a prop de tancar l'acord, qüestió d'hores o de dies. Preguntava si esperen que sigui imminent. Deien que confien en que sí, però no s'atreveixen a donar una data exacta després de tant de temps negociant. Joan, aquesta és la notícia de fons de la negociació, després de la nova reunió que han mantingut aquest matí la gent de Gavi i Van de la Penya, amb Mateu Alemany i Jordi Cruyff. S'han tornat a veure durant gairebé una hora a les instal·lacions de la ciutat esportiva. El Barça, pel que sabem, ha millorat l'oferta final, L'ha millorat en termes econòmics respecte a les últimes propostes borradors que li havien fet arribar Ivan de la Peña en els darrers mesos? Ha estat una negociació més llarga del que esperaven les parts perquè hi havia discrepàncies en qüestions econòmiques pel que fa a la fitxa, sobretot en les darreres setmanes. De fet, al desembre, perquè et fas una idea, quan comencen les negociacions, els primers contactes, la primera proposta per Gavi no arribava al 1 milió d'euros de fitxa. Ara cobra uns 100.000, que és el sou de juvenil, doncs no arribava al 1 milió d'euros.
Que és quan De la Peña diu, faré veure que no he rebut aquesta proposta,
sí,
no?
Clar,
feu una altra
el,
i...
És el mes de desembre, Gavi no era titular indiscutible, però tenia un pes important ja aquella temporada, aquesta temporada amb Ronald Koeman. Després arriba Xavi, també l'està utilitzant moltíssim i ara ha acabat la temporada amb un lloc a l'11 per les lesions de Pedri, però també s'ha fet amb un lloc a l'11 titular a la selecció espanyola. Per tant, aquella primera proposta de desembre ni es contempla, queda obsoleta ràpidament pel rol protagonista que guanya Gavi a l'equip i ara... Amb aquesta renovació se'l situarà a l'escala salarial de Ronald Araujo, que va renovar fa poc, que és encara una mica per sota de la de Pedri i Ansu Fati. L'acord, ens diuen, està molt a prop, ha anat tot molt bé i és qüestió d'hores que s'anunciï la renovació de Gavi amb el Barça.
Hem estat pendents aquest matí de Gavi, d'aquesta reunió per la seva renovació, i ahir a la tarda vam conèixer, Helena, que Dani Alves no seguirà el club.
Li va comunicar Xavi directament ahir al matí. Alves s'ha quedat tocat perquè ell confiava en seguir una temporada més per disputar el Mundial de Qatar, té casa a Barcelona, es trobava a gust, però el club decideix no renovar-li el contracte que expira el 30 de juny. L'àrea esportiva veu coberta la posició del lateral dret perquè ja fa temps que venim dient i és la intenció fitxar Azpilicueta. Són bastant optimistes en què es podrà fer, en què el Chelsea l'acabarà venent perquè li queda un any de contracte. A més, tenen a Sergi Roberto, que ha renovat fa 4 dies per una temporada més, i Sergi Ñodés, la situació és que Xavi li veu qualitats i el jugador tampoc vol marxar. Per tant, amb Azpilicueta, Sergi Roberto i Dest, es veuria la posició lateral dret coberta, prescindeixen de Dani Alves, que ha escrit una carta de comiat al seu Instagram, a les seves xarxes socials, una carta que contrasta amb la imatge que explicàvem fa mig any, perquè recordaràs que la segona presentació d'Alves també va ser una festa al Camp Nou, amb la porta multitudinària, molta il·lusió, tornava després d'una primera etapa brillant de Dani Alves, ha guanyat 23 títols amb la samarreta blaugrana, segurament el millor lateral dret de la història del club. Doncs en aquesta carta, Alves, em quedo amb una frase, demana que ningú al món l'oblidi, perquè diu, un león, aunque tenga 39 años, continúa siendo un good crazy león. Un buen loco león. Xavi és un dels primers que respon a aquest post d'Alves amb un comentari molt carinyós. Eres un ejemplo en cualquier sentido de la palabra. Gracias por todo, amigo.
Ara Alves està buscant destí perquè ell vol seguir jugant, com a mínim per arribar a la cita mundialista de Qatar.
Sí, a veure, ell agradaria quedar-se a Europa perquè al final és on veu que té més competència per poder arribar al 100% al novembre en aquest Mundial de Qatar. Des del seu entorn, ja em comentaves tu ahir també, que et deien que té ofertes, per tant les valorarà. Ha sortit la possibilitat de que pugui acabar al Mallorca, el company de Copé Palma, el Jordi Jiménez, em deia que no té aquestes notícies des del club. Una cosa és que el club no el vulgui, l'altra que Alves no s'hagi ofert. Alves, evidentment, ara té 2 mesos per endavant per anar-se oferint i la seva idea seria seguir a Europa i disputar, evidentment, el Mundial de Qatar amb Brasil.
A veure on va. Molt bé, com dius, cap a l'assemblea aquesta tarda, no?
Sí, allà estarem fent guàrdia amb les famoses palanques.
Sí.
Hi ha molta gent pendent, Joan, perquè pensa que els futbolistes que estan en cartera i que són les prioritats del Barça, com Lewandowski, estarà a Mallorca, de vacances, amb la seva família, però també amb un ull a Barcelona, perquè si s'activen aquestes palanques, o el que és el mateix, si el club ven els dos actius que avui han d'aprovar els socis, tindran diners, tindran liquiditat per fer fitxatges, ja ho va dir el vicepresident econòmic Eduard Romeu a l'11 l'altre dia, amb normalitat. Ni regles de l'U3 ni regles de l'U4. Per tant, seria una bona notícia, sobretot per Xavi Hernández, que també està de vacances, però pendent de que s'activin aquestes palanques, i pels jugadors que estan bojos per venir al Barça, com és el cas de Robert Lewandowski.
De seguida en parlem. Contis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dinerets, dinerets. Aquesta tarda l'assemblea de compromissaris. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
En la que el club li demanarà al soci l'activació de dues palanques econòmiques més.
Sí, des de 6:45 de la tarda, que començarà, i fins passades les 10 de la nit, és la previsió del club que acabi passades les 10 de la nit, estan citats més de 4.000 socis, 4.478 socis compromissaris, per sorteig, per votar telemàticament, si donen permís a Joan Laporta i la seva junta directiva per vendre aquest 49% de la divisió de llicències i per cedir el 25% dels drets de televisió, però mai a través de CBC. Si s'activen totes aquestes palanques econòmiques, el club podria ingressar fins a 700 milions d'euros, però la previsió és donar el vistiplau a una d'elles abans del 30 de juny per no tancar aquesta temporada amb pèrdues. Per l'assemblea s'han acreditat uns 1.500 socis per votar telemàticament. Hi hauran 100 senadors dels 1.000 que té el club a l'auditori i 1.899 físicament, on també estarà Laporta i la seva junta directiva seguint aquesta jornada. Acabarà això passades les 10 de la nit i al Partidazo de Cope escoltareu tot el que doni de si l'assemblea.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Tenim al telèfon a Marc Síria, col·legi economista, a veure si ens il·lumina una mica, que sempre va bé en aquests temes tan complexes i farragosos. Marc, hola, bona tarda.
Bona tarda, encantat d'estar amb vosaltres, Joan.
Igualment, de que estiguis a Esports Cope, com sempre, Marc. Escolta, d'entrada preguntaria si l'activació de les palanques, Marc, és l'única manera o l'única sortida per recuperar el club econòmicament.
Si parlem de patrimoni net negatiu i parlem de pèrdues acumulades, sí. Mm. Haurem de fer una venda extraordinària d'actius per bàsicament perquè el balanç torni a estar sanejat i poder fer una gestió de club normalitzada, no? Hem arribat a un punt en el que el negoci ordinari no ens dona per poder, diguéssim, recuperar la situació de balanç d'aquestes pèrdues acumulades i aquest patrimoni negatiu, que el que fa és que no puguis tenir cintura per gestionar el club d'una manera normalitzada, i al final s'arriba al punt en què jo crec que és una de les opcions quasi... diguéssim, desesperada, però també necessària de vendre part d'aquests actius, que al final, bueno, tenim algú que vendre i algú que té interès pel mercat, no? Per tant, dintre de tot, el Barça és el que és i té molt interès al mercat.
Escolta, el que se li demana al soci compromissari aquesta tarda és, novament, que faci un exercici de confiança, perquè ni sabem a qui es poden vendre aquests actius ni per quines quantitats. Estem una mica en la mateixa situació que en el tema de Spotify. En aquest cas, potser té inclús encara més sentit perquè no hi ha cap acord tancat amb cap empresa encara.
Doncs aquí és on no estic d'acord amb el club. Si em permets, t'explico el perquè molt ràpid.
Sí.
Al final l'assemblea ha de ratificar acords que hi hagin sobre la taula. El tema Spotify era un tema patrocini, no era un tema de venda de patrimoni del club. Quan tu vas a l'assemblea, que és el màxim òrgan de representació de la propietat del club, tu has d'anar, i més quan estem parlant de venda, jo crec que hem d'anar amb tota la informació possible. I és, a qui li vendré, per quan li vendré, aquests ingressos que jo deixaré d'obtenir en els propers anys, quin pla financer tinc per revertir-los i com generaré nous ingressos perquè quedi neutra aquesta venda. I també un quart punt molt important, en què invertiré aquests ingressos que tindré les properes setmanes. Serà per reestructurar deute, per l'espai Barça, per donar cartes de llibertat a jugadors actius que no ens donen el servei que volem com a club, el rendiment, o per fitxatges. Jo crec que quan tu vens, quan qualsevol de nosaltres, no? Jo sempre he dit que si tu anessis a vendre el teu pis al notari i el notari no et digués ni per quan el vens ni a qui li vens, doncs segurament no vendries, no? Per tant, jo crec que, i ho segueixo demanant i no perdo l'esperança de que avui a l'assemblea se'ns doni almenys una forquilla del que representa amb molta més informació aquestes vendes.
Clar, és que la propera pregunta, Marc, anava una mica per aquí. Posem per cas que s'activen les palanques, que tot apunta que serà així. Quines han de ser les prioritats? Aquests diners que tu puguis ingressar a curt termini, en què s'han d'utilitzar? No sé si podem marcar una llista de prioritats.
Jo crec que tenim una prioritat molt important, que és sanejar el negoci ordinari del club, perquè ens fem una idea, el club avui encara té més despesa que ingressos, per tant estem davant d'un tancament d'exercici amb nova, un cop més en pèrdues perquè no hem complert el pressupost i per tant una part hauria d'anar a sanejar aquest balanç.
A tancar l'exercici 21-22 sense pèrdues, no?
Exacte, una part. Okay. Això és evident, però l'altra és també reestructurar el deute. Jo crec que el Barça ha de baixar el finançament que té. Tenim un finançament, a més, bastant a curt termini, amb Goldman Sachs de 180 milions. Hauríem de veure com podem reestructurar una mica aquest deute i fer-ho més sostenible en el temps, perquè si no ens vindrà una quota que no generarem suficient caixa per pagar. Una altra part ha d'anar per caixa, perquè no sabem què està passant, què pot passar pues amb el Covid, no sabem què pot passar el proper any, ja ho hem viscut, i per tant una part hauria d'anar a caixa per estar menys ofegats, i una altra part entenc que hauria d'anar a aportar valor a la part esportiva, no? Perquè el Barça, si no competeix, Joan, tornarem, és un peix que es mossega la cua i no sortirem del pou. Per tant, per generar més ingressos estem competint, no? I per tant una part, el 50%, doncs destinat a rescindir aquells contractes negociant amb els jugadors que ja no ens serveixen i activar fitxatges de jugadors que creiem que puguin ser útils per la part esportiva.
Sí, la pregunta que es fa la gent, perquè aquí la gent el que vol és a veure quants diners hi haurà per fitxar i tal, quin marge tindrà el club després de totes aquestes operacions per poder invertir en la plantilla?
Depèn, si el Barça... Jo diferencio les operacions de drets audiovisuals i de BLM. L'operació de drets audiovisuals és una operació bastant senzilla a nivell financer. Tu tens clars uns ingressos que tens pels drets televisius, tens clar inclús com valorar-los i, per tant, és, doncs mira, doncs, mentre per la cessió d'aquests drets, doncs entre 270 i 300 milions d'euros, no? Això ho tens bastant clar. Quan t'entren aquests diners, com que vens unes pèrdues acumulades que seran prop de 600 milions, doncs encara no surts de la normativa de fair play financer 1, 3 o 4. No sortiràs només amb aquesta palanca. Hauries d'activar abans del 31 de juliol la palanca de BLM amb aquests 300 milions addicionals, no? I llavors, com que el que fas és cobrir, netejar totes les pèrdues acumulades dels dos exercicis i, a més, posar el club en una situació de solvència, a partir d'aquell moment, la norma del certificat financer 3 o 4 deixa de computar i podríem anar al mercat d'una manera absolutament lliure, no? Per dir-ho d'alguna manera, d'una gestió de club en el que ell decideix qui compra i què ven. Si no es produeixen aquestes dues palanques i només és una, entenc que és el tema de drets audiovisuals, que deu estar més tancada, bàsicament perquè és més fàcil de tancar per com és aquesta companyia, doncs haurem de seguir amb la regla 1-3-1-4, per tant, economia de guerra, euro a euro, negociar amb aquells jugadors amb els que no comptem per rebaixes de sous i mesures a vegades impopulars que haurà de prendre la directiva per poder encabir aquests nous actius que l'equip tècnic creu que són fonamentals per poder competir.
Clar, per això, Marc, paral·lelament a tot això, la directiva s'ha de remengar amb el tema de la rebaixa salarial, continuar rebaixant la massa salarial de la plantilla, no?
Exacte. O sigui, han de ser exercicis en paral·lel. Ja han sortit molts professionals i hi ha diverses sentències en el que el club podria, amb la situació econòmica actual, podria optar per una rebaixa unilateral. Jo espero sempre que això no arribi, sinó que sigui fruit d'una negociació, però el club ha de treballar en paral·lel de forma molt determinada per baixar la massa salarial un 30% més. No estem parlant d'un 5%, sinó estem parlant d'un 30% addicional.
Molt bé, Marc. Per acabar, si fossis compromissari, que no sé si ho ets, imagino que no.
No ho soc.
Ah, ho ets?
No ho ets.
M'havia semblat entendre que sí. Votaria sí o no aquesta tarda?
Esperaria l'assemblea, mantindria la confiança en la directiva, que avui tindré molta més informació, almenys una forquilla de les propostes, una forquilla dels ingressos i un pla financer de com actualitzaré aquests ingressos, com li donaré la volta i, per altra banda, en què invertiré amb aquests ingressos que obtindré, perquè sóc propietari i, per tant, entenc que tinc el dret i l'obligació de tenir el màxim coneixement sobre una operació de venda de patrimoni. I si no hi ha més informació, i si aquesta informació existeix, votaria que sí, clarament, ajudant i empenyent en algo que la necessitat ens obliga, però si no tinc aquesta informació, votaria que no.
Molt bé, queda clar. Marc, seria un plaer, com sempre. Gràcies per atendre'ns, eh?
Una abraçada. Fins aviat.
Adéu, que vagi bé. Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Josep Cubells, el secretari de la Junta del Barça, coordinant l'assemblea telemàtica d'aquesta tarda, espero que amb més encert i credibilitat que la que es va fer a motiu de Spotify. Com aquella assemblea, els compromissaris hauran de donar confiança a la Junta per activar les anomenades palanques i votaran sense saber ben bé el que voten ni entendre l'exposició de la directiva, malgrat que s'han esforçat aquests dies, sobretot l'Eduard Romeu, en sortir als mitjans per explicar les intencions. Encara que la majoria del soci, l'únic que li arriba és que, si hi ha ingressos, podrien fitxar, per exemple, Lewandowski, pagar el Bayern de Múnich i fer un contracte al jugador polonès que està a punt de complir 34 anys. O poder pagar els sous de Piqué, Bussi i Jordi Alba, per exemple. I no entén de palanques ni d'històries intangibles. Vol el millor equip per competir la pròxima temporada i li grinyola una mica que surti el secretari Cubells i no sàpiga que els socis són 130.000 i no 1.300.000, per exemple, ni sap sumar. Pot acabar com l'altre dia dient més o menys han votat 900. 600 han dit que sí, 60 han votat no i 27 abstencions. A mi no em sortien els números.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. I abans del debat, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Hem d'escoltar Florentino Pérez, que va estar allà a l'Inta al seu programa referència, que és el Chiringuito.
90 minuts amb Josep Pedrerol. Qui pogués agafar?
Sempre 90... va el Chiringuito, Florentino.
Bueno, és el seu periodista de càmera, Josep Pedrerol. Sí, sí, no ens hem d'enganyar. Allà va ser on va fer la famosa entrevista de la Superliga, famosament comentada després, per la seva improvisació, etcètera, etcètera, i ahir va tornar al Chiringuito amb Josep Pedrerol, doncs, per a parlar de lo divino i de l'humano, que s'acostuma a dir en aquests casos. Però, evidentment, tema principal, argument principal de l'entrevista, el desenllaç del tema Mbappé i la no arribada del francès al Real Madrid. Primera vegada que Florentino parlava públicament del tema, no va portar res de nou, però, evidentment, calia sentir la versió del president blanc.
¿Mbappé traicionó a Florentino Pérez?
No, porque va a traicionar. Vamos a ver, Mbappé transmitió a todo el mundo su deseo de jugar en el Madrid, que era su sueño de pequeño, y es verdad.
¿Y
que
cómo era... cambia eso?
No cambia, lo que pasa es que como 15 días antes, pues como yo, que como que cambió de la situación. ¿Por qué? Yo creo que es por una presión, por un lado política que tuvo, y por otro lado también me imagino que económica. Y entró como en un bloqueo y, bueno, pues debió salir por lo que él creía que era lo más fácil también para desbloquear. O sea, ha debido de cambiar de sueño.
O sea, ¿usted sigue pensando, soñando con ver a Mbappé vestido del Real Madrid en el...?
No, ahora no, porque este Mbappé, como yo le digo, no es mi Mbappé.
I si Mbappé torna a ser Mbappé al 2025? Ja veurem.
Queden... Todos calvos, no? Va dir, d'aquí 3 anys
sí,
todos calvos.
Sí, anys...
ja ho estic.
No? Bueno, aviam, els anys van passant. Mm. Anem a veure si Florentino Pérez és president del Madrid al 2025. També. No el vull fer fora, ni de bon tros, però caldrà veure-ho. Temes domèstics, sobretot els ítems que feien al·lusió a l'actualitat del Futbol Club Barça. Veu Florentino bé que el Barça no doni el seu braç a torça respecte al fons CBC, va dir, perquè és un club seriós, i que no se sent recolzat pas per Tebas, tot i que el president de la Liga hagi denunciat el City i el Paris Saint-Germain davant dels organismes internacionals. Un Florentino Pérez que confia des de fora que el Barça també tirarà endavant la seva economia.
Bueno, seguro, porque no va a salir adelante.
La vida hay situaciones económicas mejores y peores, pero yo, claro, cuando alguien habla del Barça, el Barça es uno de los grandes clubes que hay en el mundo, que tiene un valor que lo dicen los entendidos en valorar los clubes, no sé, podrá valer 4 o 5 mil millones de euros. ¿Cómo va a ser? Es un club solvente y bueno, podrá pasar por una situación difícil, pero tiene seguro mecanismos para salir adelante. Y eso además lo deseamos todos por el bien del fútbol español.
Fins i tot Florentino Pérez desitja la recuperació del Barça. Resta de titulars, la Superliga continua viva. No vaig fitxar Haaland perquè ja tenim el millor nou del món. Eden Hazard té molta il·lusió de cara a aquesta temporada. L'estrena del nou Bernabéu a finals de la 22-23. I atenció, Zidane sempre ha estat home del Madrid i de la selecció francesa. Però també podria canviar d'opinió els cants de sirena que arriben des del Paris Saint-Germain. I aquesta l'hauríem de guardar, Batllori. No és pecat que no et facin el passadís.
3:45, de seguida el debat.
La sobrasada, s'ensrimada de Mallorca.
Los restaurantes de Mallorca inspiran tradición.
Una cocina que no para de evolucionar.
Una de las cosas fundamentales es montar rutas como esta.
Mostra de cuina de Mallorca. Vull rutes de restaurants per tota l'illa.
Mallorca, de boca en boca.
Amb el suport de la Fundació Mallorca Turisme.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Última llamada para los pasajeros que aún no tienen su vuelo de verano.
¿Qué haces? ¿Sabes a qué fecha estamos? Deja de posponer tus vacaciones. Entra ya en Vueling.com, que tienen vuelos desde 29,99 euros para seguir postergando tus decisiones en la playa. Tienes hasta el 16 de junio, así que date prisa y vete fuera. Consulta condiciones en Vueling.com.
Vinga, obrim tertúlia, és la tertúlia dels dijous, és la tertúlia del Pedregam, el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
I amb el Júnior Minguella. Què tal, Júnior?
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Quan sentiu a Florentino Pérez parlar bé del Barça i ojalà salgan adelante, és un gran club i tal, quina sensació es produeix, Dani?
A mi la primera de condescendència, no? O sigui, m'agrada, va estar bé que Florentino parli bé del Barça, però em fa una mica de ràbia o d'enveja en el sentit que ho diu des d'una posició de salut. Vull dir, ho diu... Me gustaría que el Barça salga bien, ja, però vull dir, tu acabes de guanyar la Copa d'Europa, no has pogut fitxar Mbappé, però tens un club sanejat econòmicament i tal, i no m'agrada. Preferiria que Florentino digués que enveja el Barça i que tant de bo el Madrid estigués tan bé com el Barça, no? Seria bon senyal, però és els temps que vivim. Òbviament, si el Barça hagués guanyat 5 Copes d'Europa en els últims 7 anys i estigués econòmicament perfecte, doncs la situació seria una altra.
Sí, sí. Clar, Junior, això ho diu perquè el Madrid està com està i el Barça està com està, no?
Jo crec que ho diu perquè vivim en una societat molt falsa, llavors és més important quedar bé i no dir el que penses realment que dir el que penses i quedar malament. Llavors, ell és molt elegant, diu això i queda molt bé, queda com un senyor i ja està, i punt i pilota. I a mi realment em produeix indiferència.
Sí, però és veritat que hi ha condescendència, no? Una mica, clar, jo acabo de guanyar la Champions i la Lliga i tal, i ells estan com estan i bueno, i tal, el mejor club, no?
Que les vaya bien
ell,
i tal.
Ell està, se recuperen. Ell està encantat amb la situació.
Clar.
Veu el Barça cada cop més endeutat, amb un projecte més complicat esportivament, llavors, pues, bueno, pues, queda molt bé dir el que ha dit. Queda com un senyor, oh, no, un Barça que vale 4.000 milions d'euros en el mercat i tal, i després dintre seu està passant, hòstia, que tenen prop de 2.000 milions d'euros de deute. És tot el que van acumulant. Si ara van en un préstec, encara s'endeuten més, al final et menges el valor del club. Mm. I si som realistes i analitzem bé la situació, entre cometes és un drama.
No, home, però ara, Dani, activem les palanques i ja està.
Home,
tot arreglat.
Vinga, sí, més sí. Deute.
És el dia clau avui, tots pendents d'aquestes palanques. A mi em fa més poc una pedregada. A mi m'agrada que el Barça activi solucions per millorar econòmicament, però sempre és a canvi de què? I que t'expliquin bé, que t'expliquin els números, què surt perdent el club, on van aquests diners, els que renuncies a canvi de... És a dir, Tot això s'ha d'explicar molt bé, perquè jo no sóc dels apocalíptics que creu que el Barça serà societat anònima, ni desapareixerà, ni tot això. Jo crec que això probablement no passarà mai. Ara, cada president... No, tant de bo... Dani, espero no equivocar-me, però...
Tot el que es proposa en una assemblea de compromissari extraordinària o no, s'acaba aprovant.
Estira endavant, sí, això ho deixo.
Estira endavant, o sigui, el dia que estiguem ofegats i l'única solució sigui vendre-li el 51% a una entitat privada perquè cobrirà el deute i tal, doncs el soci diu, bueno, continuem sense soci.
Estic segur que alguna cosa passarà perquè no arribem a això, vull dir, la Generalitat o no sé, una recol·lecta de tota la gent del carrer, no sé, alguna cosa passarà per no ser societat anònima, però el que vull dir és que estem al límit,
Estan proposant fer palanques econòmiques a canvi dels drets televisius, que són el motor econòmic dels clubs, durant quants anys? 20 anys?
25 anys.
Si una que és hipotecar qualsevol propera legislatura...
Bueno, el que proposava Tebas era 60, el CBC, no? Crec que era 50-60. Sí.
El que passa, Júnior, és que...
Sí, però no hipoteques els teus actius...
Jo entenc el que dieu, Júnior, i és més, ho puc compartir fins i tot, però fent d'advocat del diable diré, és que, però si no, què fas per sortir de la situació en la que estàs?
Vendre en Sofati i Pedri.
No, has de vendre has de vendre jugadors, punt i pilota, ja està.
Però els bons, perquè pels dolents no et donen res.
Evidentment, ven els bons i porta recanvis que d'aquí 2 anys siguin bons. Fitxa bé, fes una bona gestió esportiva. Però clar, tu ara vens els teus drets televisius per 25 anys, que avui a lo millor, no sé, què ens donen a l'any que ve per drets televisius? 200 milions?
Sí, bueno, diuen que si activem aquesta palanca dels drets televisius poden recollir 270-300 milions d'euros.
Perfecte, això ara.
Ara, vale? Sí.
Ara, d'aquí 10 anys, quan valdran aquests drets televisius?
Això no ho sé, no t'ho sé dir.
Però d'aquí 10 anys és molt probable que valguin més que ara, no? Possiblement estem parlant de 350-400 milions d'euros. Qui surt guanyant, el de la palanca o el club que...
Quan algú te'ls compra, vol dir que és que creu que farà negoci.
Però és que clar, és que 25 anys de drets televisius és una bestiesa. És una bestiesa. I el que no ho puc entendre és que siguem una societat de tant de seny i tant treballadors i tal, i no hi hagi gent que es plantegi durant 5 minuts de la seva vida, de dir, hosta, a veure, hem d'anar a l'assemblea i hem de votar. A veure, què ens estan plantejant? Quins pros hi ha i quins contres? Ostres, per favor. Tot el planter que tenim ara estarà retirat d'aquí 10 anys.
Sí, sí.
Doncs tirem de sentit comú.
Sí, el que passa és que paral·lelament l'equip ha de tirar també, perquè sí. Paral·lelament, l'equip ha de tirar també, perquè si no tira l'equip, tot l'altre no tira tampoc.
Si tenim un equip per lluitar la Lliga contra el Madrid, si se'ns dona l'ocasió i estem inspirats i tal, i ja està.
És un debat interessant i impossible de fer perquè el públic no l'acceptaria mai, però és un debat interessant de dir què és pitjor pel club. Vendre's un Pedri o un Ansu Fati o hipotecar els drets d'imatge durant molts anys. Perquè tothom que m'està escoltant ara mateix m'està insultant i creu que és molt pitjor vendre's Pedri o Ansu Fati. Però un Pedri o un Ansu Fati pot ser que te'n surti un altre al cap d'un o dos anys. Els drets d'imatge de molts anys és més complicat.
I et treu de l'apuro, Dani, vendre't un Pedri o un Ansu Fati?
No ho sé.
Jo crec
que et vens els dos i pots treure molts milions,
Però llavors ningú va al camp a veure jugar.
Però com no ha d'anar ningú al camp? Però si és un tema de gestionar-ho adequadament. Tu et venies aquests dos i compraves el Darwin Núñez per 70 i tenies benefici... haguessis doblat el benefici. O sigui, haguessis comprat el Darwin i te n'haguessin sobrat encara 100 milions.
Tants?
I tant! I tant! I em dius que el Darwin no et donaria més rendiment que l'Ansu i el Pedri, per exemple? Que són grandíssims jugadors, però a la pràctica tu fiques un golejador com el Darwin Núñez. siguem pràctics.
No és cap garantia, perquè sempre els jugadors que estan a fora, ara es parla, per exemple, Trueque de Jong, Bernardo Silva, i a tots ens fa la sensació de que el bo és Bernardo Silva. Igual ve aquí i juga pitjor que de Jong.
Segurament.
Però això és un absurd, perquè aquí no estàs guanyant diners. Tu aquí estàs fent un Trueque de Jong per Bernardo Silva, i amb tots els meus respectes, tal com estem jugant, prefereixo de Jong que Bernardo Silva. Val?
El que vull dir és que el que ve de fora sempre ens fa la sensació de que funcionarà i no és cap garantia.
Això és una operació molt, molt fàcil perquè és entre el Barça, el City i alguna gent entre el mig que porta el Bernardo Silva i es porta bé amb el president. A mi encara no m'expliquin milongues de com funciona aquest negoci.
El que diu el Joan és que quan el Barça va fitxar Coutinho era el millor jugador de la Premier.
I bé, aquí no va.
El Barça va fitxar Griezmann...
No, això no us ho compro, eh?
En aquell moment, sí. En aquell moment, dels millors.
El Barça va fitxar, el Barça va fitxar Griezmann, que era un dels millors jugadors del món.
Firmino era molt millor que Coutinho. Que a part era el que marcava els gols i el que portava el pes de l'equip.
Jo Darwin Núñez...
I sobtosament el Firmino no te'l venen i el Coutinho sí.
A mi m'agrada Darwin Núñez, però el que ha pagat el Liverpool per Darwin Núñez, jo no. Jo crec que si ho fa el Barça, el matem.
A veure, és car i evidentment que el Liverpool sempre, o el Barça o el Madrid, pagaran més car que no l'Atlètic de Madrid o inclús el Chelsea, si m'apures. Però dels davanters que quedaven al mercat, traient Blaovic, traient Mbappé, Darwin era el següent.
Molt bé.
I és un davanter que et garanteix gols.
Sí. En fi, a veure què passa avui a l'assemblea, a veure si s'activen les palanques i a veure què fem amb els diners i ho anirem comentant. Dani Júnior, abraçada i gràcies, eh?
Abraçada a tots.
Una abraçada.
Adéu, seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, opinió, protagonistes, debats...
Yo creo que el Madrid no engaña a nadie. Él solo vende la moto de ganar.
Porque el ADN de un club es ganar. Y para ganar solo hay que hacer una cosa, más goles que el contrario.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara toca informar de l'actualitat de l'Espanyol amb el Juan Arias avui. Hola, Juan, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Aviat hem de tenir més novetats sobre la confecció de la plantilla. Posa'ns al dia.
Sí, de momento es aquello de dejen salir antes de entrar, porque el club anunciará en las próximas horas la baja de Didac Vila, es otro de los jugadores que acaban contrato y que nos seguirá. De hecho, ya habíamos anunciado que tanto el lateral zurdo como Fran Mérida, que también acaba su vinculación, no entraban en los planes del club para la próxima temporada. Mañana se despedirá, aunque de una manera diferente al modo en que lo hicieron Diego López y David López. Le hará un comunicado en las instalaciones del club. Estas dos bajas se unen a las ya conocidas de Morlanes, Herrera, Diego López, David López y Loren. A su vez, a principios de la semana que viene también se tiene previsto hacer oficial el fichaje de Brian Oliván, que se cerró hace algunas semanas. El siguiente en anunciarse será el del delantero del Alavés, José Lu. De momento no hay fechas de presentación porque están de vacaciones. El club, recuerdo, que pretende fichar, además de un portero, un central, un medio defensivo para suplir las bajas mencionadas.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Així està l'Espanyol. Ara el Girona, que estem a 3 dies ja només pel decisiu Tenerife-Girona, que ens dirà quin dels dos equips juga primera la propera temporada. Tenim protagonistes per Scope. Tenim el migcampista del Girona, Aleix García. Aleix, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, ara sí que arriba l'hora de la veritat, la batalla final, Aleix.
Sí, com dius tu, arriba l'hora de la veritat, el partit que decidirà si estem o no estem a primera divisió i estem en impaciència ja que arribi el moment de que l'àrbit pite l'inici del partit per a guanyar.
Clar, imagino que es fa llarga la setmana, no? Ja tindríeu ganes que fos el partit ja demà mateix, no? O què?
Sí, totalment. Bueno, es fa llarga en general, la temporada.
Sí.
En aquestes altures jo personalment no havia arribat tan lluny, però bueno, estic supercontent d'haver arribat fins aquí, perquè això vol dir que estem a la final. I hem de fer l'últim esforç durant 90 o 120 minuts, que no sabem com anirà, però sabem que és l'últim partit abans de les vacances i les piles estaran cargades com el primer dia
per a treure-ho tot.
Escolta, llàstima del marcador del partit d'anada, que va ser un partit bastant igualat, però crec que vau ser superiors en diverses fases i podríeu haver tret un marcador millor, però en fi, és el que hi ha, no?
Sí, sabem que... Bueno, jo sincerament dic que contra el Tenerife els tres partits que hem jugat han sigut iguals. Crec que hem sigut superiors en quant a joc, però sempre ens ha costat marcar aquell gol que ens dona la tranquil·litat i que ells també després d'aquest gol puguen sortir una mica i nosaltres tindrem més espais. Però bueno, durant la setmana passada parlàvem d'aquest resultat, que podia ser molt positiu, i ara sabem que només en un gol mos serveix, i vam ser capaços de marcar dos gols al camp de l'Eibar i no rebre cap, així que anem amb moltíssima confiança en nosaltres mateixos.
Per tant, creus que el partit de diumenge serà similar a aquests altres tres, o espereu un Tenerife pel fet de jugar-se a l'ascens i pel fet de jugar a casa una mica més valent?
Bueno, jo crec que davant l'afició voldran ser més valents, però bueno, jo crec que porten jugant igual tota la temporada, tenen les seues armes i no crec que canvien molt, però bueno, sí que el fet de l'afició els despentarà una mica més per a ser més ofensius, i això ho hem d'aprofitar nosaltres també, perquè segur que tindrem més espai i intentar, pues, bueno, durant els primers 90 minuts guanyar 0-1.
Vosaltres sereu valents com sempre, anireu a guanyar, no us queda un altre, i el missatge del míster durant la setmana quin està sent? Aleix, què us diu, Michel?
Michel ens diu que hem de ser el mateix Girona que venim sent durant tota la temporada, protagonistes en pilota, que no mos pugui la pressió després de jugar, bueno, jugant davant de tanta gent. Hem de fer el mateix pla de partit que la setmana passada a casa, que crec que en quant a joc van ser molt superiors, i intentar que la pilota entre dins la porteria.
I la gent pel carrer, Aleix, què us diu?
Pues si vols tenir sincer, no he sortit molt, fa molta calor.
Sí, noi.
I hem de recargar piles i hem de descansar, però bueno, estic convençut de que la gent de Girona, familiars de cada un que són d'altres puestos, estan en nosaltres, la gent que vindrà a Tenerife ens animarà al 100%, i estic convençut de que bueno, de que passe el que passa, sempre estaran allà, però que ara estan apoyant a tope fins al final del partit.
Hem parlat de l'aspecte futbolístic, hem parlat una mica de l'aspecte físic, també hi ha l'aspecte mental, Aleix. A les últimes temporades al Girona li ha passat el que li ha passat en els play-offs. Tot això està al cap o un és capaç d'oblidar-se?
És capaç d'oblidar-se. Al final és totalment diferent aquesta eliminatòria de les anteriors. Crec que, si no recordo malament, el Girona sempre el primer partit ha acabat guanyant i sempre l'han remuntat, així que bueno, ara és una situació diferent, anem en un empat, on els dos equips, sí que és veritat que el Tenerife té l'avantatge de que en un empat rival, però tenim la necessitat de marcar els dos, i això és jo crec que el més positiu que tenim per al partit. I bueno, està clar que aquesta por dels últims dos play-offs existeix, però existeix de manera per a motivar-nos encara més per afrontar el partit amb més ganes.
Clar, hi ha una altra estadística que us és molt favorable, que és aquella que diu que a les dues últimes temporades l'equip que ha acabat sisè a la Lliga i que més ha jugat el partit de tornada fora del seu estadi és l'equip que ha pujat a primera. Casos de l'Elx i del Rayo. Aleix, eh?
Sí, no. Tots els astres estan unint perquè nosaltres anéssim cap a la primera divisió.
Sí, senyor.
Però, sincerament, crec que són estadístiques. Només són números, són coincidències, que ojalà siguin així, perquè voldrà dir que són reals, però tot depèn de que nosaltres féssim un bon partit i que guanyéssim.
Sí, sí. No, és veritat que aquests dies parlant amb la gent de Girona tothom diu ja toca.
Sí, no, està clar que el missatge és este de ja toca. Sincerament crec que el club s'ho mereix, crec que està fent un treball, ja te parlo a nivell de club, espectacular. I, ostres, hem superat moltíssimes proves durant la temporada, hem passat bons moments, mals moments, i crec que l'equip, el club, s'ho mereix.
Perfecte. Tant de bo surtin bé les coses el diumenge i la propera temporada el Girona estigui a primera. No cal dir que estarem molt pendents de vosaltres. Aleix García, gràcies per atendre'ns i tota la sort del món, eh?
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Por qué está subiendo el precio de la vivienda?
¿Cómo puedo ahorrar en la cesta de la compra?
¿Qué es la ley de segunda oportunidad?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Los establecimientos obligados a no tirar la comida.
Van a estar obligados, Carlos, a ofrecer a los clientes las sobras de lo que no hayan consumido.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
No hay más que ir a la compra y alucinar, Pilar.
Lo peor es que esto no va a parar. Hay que intentar ahorrar, ¿no?
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Donna Karan New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda web y app.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ya busca el coser, de tres, coser. Ha fallado coser. El rebote para el Madrid. Saca Rudy Fernández.
Tiene que tirar.
Lo tiene muy difícil. Perdió la pelota Rudy. Ganó el Barça. Barcelona 71. Real Madrid 69. Al Real Madrid se le ha ido el partido. Y a Rudy se le van los nervios protestando a los árbitros.
Victoria del Barça 71-69 ahí al Palau en el segon partit de la final de la Lliga CB. Un partit molt lluit en el que el Barça va treure el coratge i l'energia que li demanàvem i porta la sèrie a Madrid empatada a 1. Aquest és Jacek Vicius.
Hay que luchar a muerte, con sangre, si... Tú tienes que morir en el campo, en final, no te queda otra. Todos están tocados, los de Barça, los de Madrid. La gente está muy cansada, ¿y qué? Ahora el que va a sobrevivir, el que tiene más corazón, que tiene más coraje, el que tiene más cabeza fría en algunos momentos también puede ser...
Comentem la jugada amb el company de l'Avantguardia, Lluís Buixeras. Hola, Lluís, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Bona tarda. Escolta, que li demanàvem al Barça reacció, energia, cor, i ahir al Palau ho va posar, eh?
Sí, sí, va estar molt bé. La veritat és que es veu un Barça ja a tot el play-off una mica justet de força psicològicament, inclús de joc, però ahir li va posar tot el que tenia perquè no es podia repetir el que va passar dilluns, que la veritat va ser una imatge bastant dolenta. I ahir va estar molt bé el Barça, la veritat, va posar molt d'acord. Mirotic, que sempre està molt motivat amb el Madrid, va tornar a donar l'exhibició i mira, va allargar una mica la sèrie a veure què passa.
Sí, no sempre passa, però normalment, Lluís, quan Mirotic funciona, el Barça acaba aconseguint l'objectiu, no?
Sí, home, quan la teva estrella està així inspirada i motivada i et lidera, pues, no et queda, a la resta no li queda altra que posar-s'hi i motivar-s'hi si és que no ho està, perquè davant d'un Madrid a una final de Lliga jo entenc que tots els jugadors estan motivats, però veure així el Mirotic a l'estrella d'Europa i que estigui així deixant-se la pell, jo crec que contagia una mica a la resta.
Escolta, aplaudir l'actitud del Barça ahir, això posem-ho per davant, però ara la pregunta, Lluís, és si creus que el Barça serà capaç de sostenir aquesta energia que va mostrar ahir al Palau i si serà capaç, si el veus capaç d'endur-se algun dels dos partits que jugaran a Madrid.
Honestament ho veig difícil, però no impossible, òbviament. Aquest Barça, bueno, era el favorit fa no tant i ara pues, sembla que estigui una mica per darrere el Madrid. No sé, dona la sensació que el Madrid està més sencer, és més bloc, per dir alguna cosa, i el Barça ha arribat una mica justet. Jo crec que les relacions també entre el vestidor i l'entrenador no travessen el seu millor moment, que tots necessiten un break i les vacances, i veurem, però aquest Barça ha donat moltes proves de que pot sortir endavant i pot superar proves així. Jo veig difícil, la veritat, perquè et dic que veig el Madrid molt, molt fort, i després de lo que va passar ahir, i a veure lo que passa demà, però serà una mica encerrona i veurem lo que passa. Però bueno, home, amb Mirotic, en Higgins, en Calates, si Kulic està inspirat com ahir amb aquest equip, si el Sant li dona una mica més, que sembla que va millorant dia a dia, home, no diria 50-50, però algun partit tindrà que guanyar, veurem. Està molt divertit, la veritat, per la gent.
Sí, sí. Escolta, segur que si al Barça els hi dones a signar, portar el cinquè partit al Palau, t'ho signen tots ara mateix, no?
Home, uns tancats. Jo crec que ara, si parles amb el club, amb gent d'allà dins, tothom al cinquè ho veu com que seria un gran premi, un gran botí d'aquests dos partits de demà i del diumenge al Wizzing. Està claríssim això, perquè dos, jo crec que ningú, ni tan sols ells, es veuen capaços de guanyar els dos.
Perfecte, a veure què passa demà d'entrada. Lluís Buixeras, gràcies per atendre'ns. Una abraçada, eh?
Una abraçada.
En futbol sala, el Barça s'imposa a la pista del Valdepeñas en l'anada de la semifinal pel títol de Lliga. Aurora Fuster, bona tarda.
Bona vesprada. Victòria del Barça per la mínima enfront del Valdepeñas. Un gol de Pito als 5 minuts de partit va apropar els blaugranes a la gran final de la Lliga. Partit igualat i amb gran intensitat, on amb dos porters van ser clars protagonistes per les seves intervencions. Tot i el gol de Pito, el Valdepeñas ho va intentar fins al final. Jesús Velasco es va mostrar satisfet pel triomf de l'equip. No obstant això, vol rematar la feina al Palau.
Antes del partido, una victoria aquí, desde luego que la firmábamos, ¿no? Es una cancha de las más complicadas del campeonato y ahora tenemos que rematarlo en casa y hay que intentar pues ir a ganar el partido, que era la idea que teníamos también con el Pozo. No nos salió y conseguimos clasificarnos, ahora llevamos una renta de un gol solo y bueno, pues nada, vamos a entrar con la mentalidad de ganar allí y así tener la fase final, si es posible, del partido un poco más tranquila de la que tuvimos la otra vez.
Després del 0-1, amb dos equips jugaran la tornada aquest dissabte a la 1. En l'altra eliminatòria, el Jaén Paraíso es va imposar 2-0 al Palma Futsal i pren avantatge.
Gràcies, Aurora. I en waterpolo, cita avui de nivell amb el Ciutat de Barcelona masculí, Espanya-Austràlia. Indira Correa, buenas.
Buenas tardes, así es. La selección española masculina de waterpolo se enfrenta esta tarde a la selección australiana en el 18º Trofeo Internacional Ciudad de Barcelona. El partido se llevará a cabo en la piscina Josep Vallès del Club Esportiu Mediterrani a las 7:30 de la tarde. El entrenador del equipo español, David Martín, ha defendido que a pesar de encontrarse ante un rival complicado como es la selección australiana, tiene buenas sensaciones de cara al encuentro.
Es un rival incómodo, típico juego australiano, jugadores potentes, fuertes, es cuestión de afinar una miqueta tácticamente y técnicamente los jugadores, ya que molts d'ells han arribat fa poc a la concentració de l'Atlètic Barceloneta i bueno, intentarem quadrar una mica tots els aspectes tàctiques que volem treballar pel Mundial i a veure si trobem ja bones sensacions.
Por otra parte, las selecciones masculina y femenina, comandadas por Dani Martín y Miki Oca respectivamente, ultiman la recta final de preparación en las instalaciones del CAR de Sant Cugat de cara al Mundial de Budapest, que comienza el lunes 20 de junio.
Gràcies, Indira. Una última cosa, Gil, que Catalunya vol presentar finalment candidatura única als Jocs Olímpics d'hivern del 30.
Farta de que no prosperin les negociacions amb l'Aragó, ho ha confirmat avui Laura Vilagrà, consellera de Presidència del Govern de la Generalitat. Cal demanar, això sí, el recolzament del Comitè Olímpic Espanyol i confien en que el COE no els dirà que no.
Nosaltres hem parlat informalment en aquest moment amb el COE en relació a aquesta possibilitat, és a dir, ens hem ofert aquesta possibilitat de tenir candidatura pròpia, com els deia, perquè estem preparats per fer-ho, tenim els actius i tenim el territori, després d'una consulta, també la farem, però en tot cas el territori des d'un punt de vista institucional, doncs, al darrere. En aquest sentit ens veiem doncs, capacitades per fer-ho i no entendríem que no fos així.
Això sí, dins del Comitè Olímpic Espanyol hi ha pessimisme per la imatge que s'està oferint davant candidatures més sòlides com Sapporo, Salt Lake City i Vancouver.
Gil, superstar!
Pues venga, tío, vamos a rematar esto, Batllori. Sí, és que escolto l'Aurora, la Indira...
Gran debut,
sí, senyor, però clar, és que no hi havien nascut. Ara, ens hem guardat una bala de Florentino, la bala de la política.
El mejor político que ha conocido es...
Pues yo tengo mucho cariño a todos los...
a todos los que han sido presidentes del gobierno, porque se entra con mucha ilusión y salen locos, o sea que todo. Pero vamos, yo soy Dulce de, yo soy de Adolfo Suárez.
Sí, Aurora Indira, aneu a buscar la Wikipedia, que era això de la UCD. Última hora, Batllori, bàsquet, Andrés Feliz renova fins al 2025 pel Joventut de Badalona. Aquí havia de sonar la veu d'Andrés Feliz, cort i última hora, és igual. Andrés Feliz, Joventut de Badalona, 2025, Àlex Rins podrà disputar el proper Gran Premi de Motociclisme. Dominic Thiem baixa a Wimbledon i ha mort Pablo García Castany, llegenda del Real Zaragoza, per un futbolista que també va defensar en el seu moment la samarreta del Girona.
Gràcies, Gil.
Fins demà, Batllori.
Aquesta tarda tots pendents de les palanques. Seguiu a la Còpia, Esports Còpia, estem pendents de tot. Que vagi bé.
Pues claro que sí, home, claro que sí.